Els dimecres convidem els polítics a la ràdio. Cada dimecres a partir de la 1 del migdia, fil directe. Els polítics de casa nostra a Ràdio Móra d'Ebre. Un espai on els oients tenen la paraula a través del nostre Facebook Cadena Ser Móra d'Ebre. Preguntes, dubtes, consultes, tot el que vulguis saber ho podràs saber a fil directe a l'Hora Móra d'Ebre. Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser.
L'Hora Móra d'Ebre, amb Andreu Prunera.
Comencem el nostre fil directe d'avui dimecres saludant l'alcalde de Riba-roja, també portaveu de Convergència i Unió al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Benvingut, senyor Antonio Suárez.
Hola, molt bon dia.
Bé, senyor Suárez, hauríem de començar avui parlant d'aquesta campanya turística nova que van presentar justament la setmana passada al Consell Comarcal. Expliqui'ns una mica quines directrius, quines són les línies mestres d'aquesta nova campanya que estrena l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre.
Bé, en realitat el que vam presentar la setmana passada va ser el material, en concret dos materials, un llibret que recull els diferents atractius de la nostra vila i un plànol, tant del nostre nucli urbà com del terme municipal, en un format molt més portable a nivell de butxaca dins d'una campanya turística molt més gran que té per objectiu doncs, revaloritzar els actius patrimonials, històrics i culturals de la nostra vila, ja no només l'embassament i el tema fluvial, sinó tot el que té el nostre terme municipal i el nostre nucli urbà.
Sí, perquè durant la presentació es va posar l'accent en que Riba-roja és molt més que pesca i navegació, tot i que aquests dos actius potser han estat la punta de llança, ara es vol atreure a tota aquesta gent, a tot aquest volum de visitants al municipi perquè reverteixi veritablement en l'economia de la gent de Riba-roja d'Ebre.
Efectivament, és així. De fet, l'element diferenciador del nostre municipi és el riu, i en concret és l'embassament, i no hem de perdre de vista que la pesca és un dels principals atractius de casa nostra, no? I en concret la pesca del silur. Ara bé, disposem al nostre terme municipal d'una orografia doncs, que permet la pràctica de diferents esports, tant de la bicicleta de muntanya com del senderisme, degut a que és un terreny molt accidentat. I en segon lloc, disposem al nucli nucli urbà d'un tot un conjunt d'actius patrimonials de diferents èpoques, de les diferents cultures doncs, que han viscut al nostre poble. No només al nucli urbà, sinó també repartits per tot el terme municipal.
Com ara les ermites de Berrus i Santa Madrona, un dels atractius molt característics de Riba-roja d'Ebre. I, a veure, parlem de la pesca. La normativa de la pesca, com ho tenim? Encara es pot pescar amb esquer mort, amb esquer viu, a només a la zona catalana de l'embassament, o també ha canviat la normativa? Com està?
Nosaltres el que fem és disposem d'un pla d'autocontrol d'espècies exòtiques que permet doncs, a la zona catalana de l'embassament de Riba-roja pescar amb esquer viu per poder treure el silur amb l'objectiu de doncs, poder treure aquesta espècie del riu i tots aquests espècimens matar-los, no? Per així controlar la població d'una espècie forània. El problema és de bé quan doncs, aquelles espècies que es permeten posar l'àmbar per poder pescar aquest silur doncs, són espècies doncs, que estaran en molt poca quantitat dins de l'embassament.
Sí, llavors la pesca amb esquer viu es reserva només a la zona catalana de l'embassament, perquè l'embassament de Riba-roja té un 70-75% a la zona aragonesa.
A la part de l'aragonesa, doncs, des de la Direcció de Medi Natural del Govern d'Aragó, doncs, no es permet la pesca amb esquer viu, però nosaltres, pel que hem detectat, i així se'ns ha comunicat des de l'Ajuntament de Mequinensa i diferents empresaris de Mequinensa, doncs, s'han acostumat a la pesca amb pèl·let, val? Amb un tipus de xebo que és sintètic, és fabricat, i fins ara doncs, no volen tornar a pescar amb esquer viu. El turista que ve a Riba-roja, és un turista del centre i del nord d'Europa, volen pescar amb esquer viu senzillament perquè es doblen les captures, no? I és un turista doncs, que ve a aprofitar el temps del nostre embassament.
En el cas de les preses, les preses que surten de l'embassament, em refereixo, s'han de tornar al riu, també, en el cas d'Aragó, o...
No, en el cas aragonès està totalment prohibit, perquè tornar-les al riu. Per què? Perquè tant la legislació catalana com la legislació aragonesa depèn d'una legislació estatal. I aquesta legislació estatal determina un catàleg d'espècies exòtiques, que el que diu que és que tots els espècimens d'aquestes espècies que es treguin del riu s'han doncs, de sacrificar.
Molt bé, senyor Antonio Suárez, passem ara a l'apartat del pressupost de cara a l'any vinent. Al desembre van aprovar els comptes. Quines són les línies mestres del pressupost aquest per l'any vinent?
Doncs les línies mestres del pressupost són l'austeritat, el manteniment, la contenció a la despesa, com hem vingut mantenint els 4 anys. Cal destacar, novament, que el 10%, més del 10% de l'ingrés municipal se n'aniran a pagar préstecs, a amortitzar capital, interessos de préstecs obtinguts en altres legislatures que no eren la nostra. Altres equips de govern van fer obres i qui les estem pagant som nosaltres.
Com està el deute a l'Ajuntament de Riba-roja a dia d'avui?
Doncs continua baixant. Quan vam encetar la legislatura estava més del 75%, actualment ja el tindrem al voltant del 60%, val? Això és important. Anem reduint el romanent de tresoreria negatiu, que també és una de les grans cavalls de batalla d'aquesta legislatura, i els números van millorant i s'ha de continuar treballant en aquesta línia fins a l'any 2018, que serà el moment en què la situació serà, podríem dir, econòmicament saludable i serà el moment en què es podrà tornar a fer inversió. Difícilment ho podrem fer abans.
De totes maneres, tenim alguna inversió prevista, alguna obra de cara al 2015?
Bàsicament, el pressupost el que preveien en diferents inversions. Ara bé, a destacar, un seria la restauració de la garita, sempre i quan obtinguem una subvenció de l'1,5% cultural. Dels aproximadament 30.000 euros que valen l'obra, aproximadament 10.000 estan compromesos per part de la Diputació de Tarragona, però la resta del finançament doncs l'han fet penjar d'aquest 1,5% cultural. Per tant, si l'obtenim, tirarà endavant, i si no ho deixarem, perquè ara per ara no és prioritari. Tot i que cal un arranjament urgent d'aquest patrimoni històric que tenim al nostre poble. I en segon lloc, s'ha prehabilitat una partida també per poder realitzar el carrer Sequer, que està dins del nucli històric. Actualment s'està redactant el seu projecte. Ara bé, estem esperant disposar del projecte per saber quin serà el seu cost i per poder saber si ho podrem tirar o no endavant o de quina manera ho podem tirar endavant i fer-ho possible, perquè és necessari.
En aquesta part final d'any s'han fet obres al carrer Garita de millorar la pavimentació. I també del soterrament de la línia elèctrica a la plaça de l'església del municipi. Com està avançant aquesta intervenció?
Doncs el carrer Garita ja ha acabat. S'ha executat tot un petit tram en el qual s'ha renovat completament tot el sistema de clavegueram i el sistema d'aigua potable, i també s'ha fet de nou tot el ferm. De recordar que en aquest carrer doncs va aparèixer un esvoranc, val, que va doncs generar perjudicis a un dels veïns. A un dels veïns se li estava a punt de caure la tanca i se li va caure un dels focs a terra que tenien el seu pati. Quan es va començar a obrir el carrer es va detectar totes les anomalies i el mal estat en què es troben els serveis, es va decidir arranjar-lo i fer-ho tot de nou amb personal propi de brigada. Pel que fa, m'has comentat, carrer Garita i...
El soterrament de la línia elèctrica de la plaça de l'Església, comenta.
Doncs el soterrament de la línia elèctrica, pel que fa a la part d'obra, ja està acabada, i ara fa falta doncs acabar de tirar el cable i connectar-ho, però en principi sí que podem dir que actualment la plaça de l'Església doncs ja no té aquelles palometes i aquelles línies dels anys 50.
Riba-roja d'Ebre s'ha afegit al programa d'eficiència energètica del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre?
Sí, sí, ens hi vam afegir.
I s'han fet ja les auditories? En quin estat està aquest procés?
Si parlem de l'enllumenat local, pròpiament dit, doncs és un enllumenat el qual s'ha anat fent la seva renovació pertinent durant anys. Ara bé, també s'ha dit que aproximadament el 40% encara està fet amb bombetes de vapor de mercuri. Per tant, actualment ja han caigut en desús i, de fet, estan fins i tot prohibides. No? Llavors, el fet de poder adherir-nos dins d'aquest procés d'eficiència energètica, el que permet és que, conjuntament amb altres 6 municipis, perquè som un total de 7, puguem renovar tot el nostre enllumenat públic a cost zero de l'Ajuntament. És a dir, l'amortització del capital o de la inversió es produirà amb la diferència del cost, amb la reducció de la factura de la llum que se passa cada mes a l'Ajuntament. Per tant, en aquest sentit, crec que estem satisfets i que crec que els 7 municipis hem d'estar molt satisfets, no? Perquè hem pogut tirar endavant una iniciativa que per separat seria impossible. Nosaltres, Riba-roja d'Ebre, ho hem intentat per separat i no resultàvem atractius per a les empreses. En canvi, en 7 pobles de la Ribera d'Ebre de la mà, doncs hem aconseguit que 14 empreses presentin aquesta licitació al Consell Comarcal.
Sí, parlem de Riba-roja d'Ebre i també d'aliança entre pobles. Hem de parlar de la carretera que ha d'unir Riba-roja d'Ebre, el nucli de Riba-roja d'Ebre, amb el Matret i la Granja d'Escarp. No? Es va arribar recentment a un consens sobre el traçat. Va ser molt, molt farragós a poder arribar en aquest consens sobre el traçat. No hi havia acord des de feia molts i molts anys.
Bueno, hi havia començament dels anys, finals dels 90, començaments del 2000, hi va haver un principi d'acord que per part del nostre ajuntament no es va respectar i es va trencar de manera unilateral l'any 2009, i això va fer doncs, que quedés tot paralitzat. No? De fet, va ser l'excusa perquè la Generalitat doncs, decidís no posar més calés. Jo crec que encertadament, perquè portem ja dos estudis informatius i dos d'impacte ambiental, llavors, i es trencava de nou en consens. Aquest és el tercer estudi informatiu, el tercer estudi d'impacte ambiental, i neix fruit del consens que vam assolir a l'inici de la legislatura l'any 2011 als tres municipis. No va ser fàcil. No va ser fàcil. Ara bé, hi havia, jo crec, un interès comú. I és que els tres pobles que són col·legiats estiguessin connectats amb els tres i que poguessin disposar d'una via ràpida de connexió tant a la C12, a nivell de Ribarroja Flix, com a nivell de la A2 i la P2, al voltant de Torres de Cinque.
Uh-huh. Això, clar, seria una sortida cap al Baix Segre molt important. El matrix se situaria a menys de 10 quilòmetres, més o menys?
No arribaria, en tot cas. Hem de pensar que ara tardem en arribar al Matret aproximadament 30 minuts i llavors estaríem connectats a 5 minuts. 5-10 minuts, més no.
Això suposo que podria generar sinergies econòmiques també entre els municipis que ara no deuen gairebé existir.
Bueno, jo crec que la zona del Segrià Sud i la zona de la Ribera Nord és una zona que sempre econòmicament ha estat molt relacionada amb la mineria del carbó i amb el camí de Sirga, no? I que degut a la configuració doncs, comarcal actual i provincial doncs, ha anat perdent contacte. Jo crec que amb aquesta via no només una via de comunicació, que pot ser una via, pot ser un revulsiu econòmic per a les economies de tots tres pobles.
I a més donaríem una via d'escapament no, en aquest pla d'emergència nuclear. Vostè sempre diu que Riba-roja d'Ebre és l'únic municipi de Catalunya que té un pont sense carretera, no? És una assignatura pendent de fa moltíssim temps.
Pensi vostè...
18 anys.
El pont de Riba-roja és una demanda històrica, des d'abans de la Guerra Civil. Als anys 30 ja es defensava aquest pont, que vam inaugurar un 23 d'agost de l'any 1997, no? Per tant, una de les maneres municipis es va veure llavors, podríem dir, aconseguida amb èxit, i ara falta doncs, poder connectar aquest pont que l'any 97 va costar 980 milions de pessetes, actualment costaria de 20 a 25 milions d'euros. És un actiu i jo crec que la meitat de la feina està feta. Només falta doncs, connectar-ho amb la carretera que li correspon.
Són dos projectes, impacte ambiental i l'estudi informatiu. A quin compromís va arribar amb vostè, amb els responsables de carreteres, per tirar-ho endavant? Suposo que hauran de tardar anys, no?, al veure materialitzant les obres.
Fa falta ara resoldre les al·legacions i fer la declaració d'impacte ambiental. Jo crec que això ho podríem tenir resoldre el juny-juliol d'enguany, durant 6 mesos, i després falta, òbviament, la licitació del projecte constructiu. I estem parlant de 2 a 3 anys. Jo crec que donaria per satisfet si durant la següent legislatura local fins, doncs, tinguéssim el projecte aprovat i ja pendent de licitar. És a dir, que l'única excusa per no disposar d'aquesta carretera posa el finançament.
Uh-huh. Si parlem del pont també de Riba-roja d'Ebre, podríem parlar dels plans d'emergència nuclears que han passat... Em presenten una sèrie de dèficits, especialment al nord de la Ribera d'Ebre. Com anem de cobertura de telefonia mòbil a Riba-roja d'Ebre?
En primer lloc, el que li voldria dir és que els plans d'emergència nuclear a la zona d'Escó només existeixen sobre paper. Per tant, són una fal·làcia. Val? I que en cas de que haguéssim d'activar bé el TAI i haguéssim d'evacuar 1.200 ribarrojons, ho hauríem de fer a través d'un pont que continua amb un camí engravat de no més de 3 metres d'amplada. Aquestes són les condicions a les quals l'Ajuntament hauria de fer front, perquè al cap i a la fi l'últim responsable és l'Ajuntament i el seu alcalde. Per tant, no existeix un penta, existeix sobre paper, però no sobre el terreny, i des d'aquí denuncio la deixadesa que hi ha hagut per part del govern central. Val? Perquè és l'únic competent, el govern central, el govern de la nació, no? El govern d'Espanya. En segon lloc, bueno, jo crec que hi ha coses doncs, que són millorables. No? Vull dir, per exemple, la megafonia tampoc no ens funciona. Val? Hi ha tot un dèficit de megafonia, i pel que fa al tema de la telefonia mòbil, doncs, bueno, hi ha deficiències greus. Nosaltres tenim ja només per part d'una empresa cobertura amb 3G, val? D'una de les tres grans empreses estatals, i en segon lloc només cobrim la zona del nucli urbà. Això què vol dir? Que la zona de l'embassament de la presa Ribarroja fins al límit amb l'Aragó no hi ha cobertura amb telefonia mòbil. I estem parlant que hi ha situades tres empreses i que pot haver una població flotant durant l'any d'uns 300 turistes. Amb la qual cosa, si en cas que haguem d'activar el Penta, doncs no sé com els podríem fer arribar aquestes comunicacions.
Bé, esperem que es pugui resoldre aquest dèficit també històric, ja podríem dir, del pla d'emergència. Ha parlat amb el Jordi Sierra, amb el delegat del govern, a qui s'ha d'adreçar per poder millorar aquesta...
Bé, jo crec que està clar. Si el responsable en protecció civil és el govern d'Espanya, ens hem d'adreçar al senyor Jordi Sierra.
Sí, han mantingut converses des de alguna mesa d'alcaldes, des del Consell Comarcal, en aquest...
S'han mantingut converses, però ara per ara, doncs bueno, la situació continua sent la mateixa.
Canviant de tema, senyor Antonio Suárez, parlem de Ribarroja d'Ebre, hem de parlar, com no, d'aquest projecte de la central hidràulica reversible. Com continua, hem d'aparcar ja definitivament el projecte o continua treballant-se, ni que sigui sota secret de sumari, podríem dir, en el cas de l'Ajuntament? Sempre han volgut portar-ho molt... Sense fer gaire soroll, ja ho sap.
Bueno, jo sempre he parlat de que aquest tema s'havia tractat amb prudència i amb cautela. Jo li he de dir que avui per avui el deixaria aparcat.
Sí? Podem descartar-lo ja? Va durar i...
Podríem dir que no es contempla ni a curt ni a mig termini. I a llarg ho veig complicat, almenys amb la situació econòmica i de despesa o de demanda energètica que té el nostre país.
Sí, era un projecte que com contemplava una inversió d'un bilió d'euros... En...
2.000 milions d'euros.
2.000 milions d'euros i s'havia construït tres embassaments...
Dos.
Tenia entès que eren tres petits embassaments entre Ribarroja i
la Fatarella.
Dos. I una capacitat de generar energia similar a la d'una central nuclear. Llavors, ha estat que des de l'Estat no s'ha volgut contemplar, ha estat l'AMAT. Quines han sigut les claus de que no hagi tirat endavant aquest projecte?
Bueno, en definitiva, el que hi va haver en el seu dia, i així ho tenim als arxius municipals, hi ha un avantprojecte de concessió d'aigües, no? Que es va sol·licitar en el seu dia a l'ATXE, a la Confederació Hidrogràfica, que ara per ara doncs, està arxivat. Jo no descarto que algun dia això alguna empresa ho pugui tirar endavant. Ara bé, jo sempre, amb molts veïns del meu poble m'ho han sentit dir quan m'ho han preguntat al despatx, i miri, dic, quan això es faci jo ja estiré jubilat. És així de senzill. Vull dir, no hi ha demanda energètica, no n'hi ha, és a dir, ara per ara una situació doncs, que justifiqui aquesta inversió.
Val, doncs... haurem de tirar per altres inversions. Com ara, també hi havia un projecte per ubicar una piscifactoria a l'embassament de Ribarroja d'Ebre. O es volia tirar endavant si es contemplava aquesta possibilitat?
El projecte, avui per avui, està aprovat, va acabar el seu període d'exposició pública i fins ara doncs, bueno, he intentat buscar tant inversió privada com inversió pública i bueno, no descartem tirar endavant, però és complicat. És complicat. Nosaltres el que ja vam destacar en el seu dia és que bueno, l'objectiu de la inversió no era altre que repoblar l'embassament amb carpa, val? Amb ciprínids, doncs per poder recuperar una mica una part de la pesca a l'embassament que havíem perdut i que amb les repoblacions que es van a dur a terme fins als inicis dels 90 veiem que era factible doncs, dur a terme aquesta repoblació per mantenir la pesca dels ciprínids a part de la del siluro.
En quin estat es troba l'embassament? Li pregunto perquè a l'agost ens trobem que apareix una taca de color blau. Al final va resultar que no era res més que algues en descomposició, però va encendre una alarma. Alguns municipis inclús van restringir les captacions, els que tenien captacions d'aigües avall, aigües amunt de l'embassament de Ribarroja, van haver inclús de, en alguns recordo, Baté, algun municipi va inclús restringir el subministrament d'aigua potable a la població. Bé, això va passar, va ser un parell de dies, i al final l'alcalde de Ribarroja reclama un estudi per saber què hi ha a l'embassament de Ribarroja d'Ebre.
Bé, vostè diu que només va ser un atac. Jo, si l'any que ve repeteix l'episodi, el convido a que pugi a l'embassament i que es miri de quin color estava l'embassament aquell 17 d'agost. En tot cas,
no era només una taca, era més generalitzat, vol dir?
Tot l'embassament va quedar d'un color blau de sulfat de coure, de manera espectacular. I l'aigua que surt o que deixa passar les comportes de l'embassament, doncs, bueno, era espectacular. Per tant, no crec que una simple taca, i tot feia pensar que podia ser una cosa molt més greu. I, de fet, jo crec que es va tancar el subministrament als municipis de manera cautelar de manera molt encertada. Uh-huh. Val? Perquè, en definitiva, les algues que van generar aquest bloom, val? Aquest sobrecreixement i aquesta alta mortalitat, pues, produeix una toxina que pot ser tòxica, sobretot per a població pediàtrica de 0 a 2 anys. Per tant, jo crec que les mesures que es van prendre van ser més que encertades davant el que podíem tenir, davant del que podria haver estat molt més, una situació molt més greu. Sé que la demanda per part de l'Ajuntament s'ha arribat a la Generalitat. Si ha estat treballant, s'ha contemplat bàsicament dues coses. Una, poder realitzar un monitoratge del pantà, que és a nosaltres el que ens interessaria. És a dir, hem de pensar que som una gran massa d'aigua a Catalunya, 210 hectòmetres cúbics, que subministra quatre comarques i també el Camp de Tarragona. I que hauríem d'estar, doncs, monitoritzats tota una sèrie de paràmetres per a futurs capítols. Això sí que s'està estudiant. També el que es va reclamar va ser, doncs, que d'una vegada per totes, doncs, que s'estudiïn, i si se'n recorda, jo vaig posar a disposició de les universitats poder arribar a diferents convenis, doncs, perquè nosaltres com a Ajuntament estaríem disposats, doncs, a fer front a l'allotjament de tots aquells, doncs, equips d'investigadors d'universitats catalanes que volguessin venir a casa nostra a poder estudiar en profunditat què és el que està passant allí dins.
Hi ha desconeixement, llavors, quines espècies de peixos i d'algues hi ha, podríem dir?
Bueno, pensi...
Quines poblacions?
Si busqué que des de la construcció de l'embassament i posada en marxa l'any 68 fins ara hi ha hagut tota una modificació de les espècies que hi ha allà dins. La matrilla no en queda, carpa queden exemplars de 8 a 10 quilos. Abans, l'any 91, hi va haver un campionat d'Espanya i un pescador professional podia treure 300-400 peces en una jornada de pesca. Ara no se'n treu cap. I si es va fer 52 hores de pesca, dos dies i mig, se treuen 8-10 peces de carpes de 8 a 10 quilos. Ha desaparegut el barb, ha desaparegut l'anguila, la podríem conèixer, la vermerjuela, el gardó, etc. Ha aparegut el silur, òbviament, cada vegada amb exemplars molt més grans, i ha aparegut tot un conjunt d'espècies. Ha aparegut el musclo zebra, tenim descontrolada la mosca negra, i hi ha tot un conjunt de problemàtiques mediambientals al voltant del riu, al voltant d'aquell embassament, que jo crec que justifiquen de manera sobrada que ens haguem de posar a fons, no? En estudi d'aquella massa d'aigua.
Ens trobem que en les últimes dècades ha canviat llavors la biodiversitat de l'embassament d'una forma espectacular, pel que m'està dient.
Jo i només li he parlat d'espècies piscícoles. Ja m'agradaria veure a nivell microbiològic i a nivell de flora, d'algues, què és el que està passant, perquè també és obvi que hi ha hagut un canvi. Vull dir, no és a nivell d'algues, no és el mateix riu de fa 30 anys.
Bé, a veure com avancem, si hi ha alguna resposta de la Generalitat. Ara li volia parlar també de la zona líquida i de l'espai de coworking de l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre, un projecte pioner que es va tirar endavant l'any passat. Com està? Com s'utilitza? Quin volum de gent fa servir aquest espai?
Jo crec que ha estat un dels èxits i dels revulsius d'aquesta legislatura, no? En primer lloc, disposem de 5 teletreballadors, val, que estan utilitzant ara la zona líquida. Per tant, tenim tant del poble com algú de fora poble que ve a treballar. Per tant, ja existeix un caldo de cultiu que pot donar lloc fins i tot a l'aparició d'altres empreses mitjançant la col·laboració entre ells, mitjançant el coworking. En segon lloc, jo crec que també és molt important, el poble, el veïnat assimilat, que allò existeix. Val? I des de els veïns que ja et demanen per la zona líquida, no pel que era l'antiga biblioteca o la segona planta de la biblioteca, sinó ja et demanen per la zona líquida i saben el que és. I això també jo crec que és important. I saben que compten amb un espai amb el qual es pot realitzar teletreball i amb el qual es pot rebre tota una sèrie de xerrades i d'activitats que a partir d'ara, doncs, començarem a implementar. Jo crec que ha estat una de les potes importants d'aquesta legislatura, perquè en definitiva, a veure, nosaltres havíem de canviar una mica com a poble el xip. Fins ara estem acostumats, doncs, bueno, a que només esperar que ens vinguessin empreses de fora a generar llocs de treball. Escolti'm, I com a equip de govern ja estem treballant, no?, per fer possible que pugui venir alguna empresa de fora. És a dir, això, òbviament, jo crec que ho fan tots els ajuntaments, no? Però no podem tampoc ja esperar més a que ens resolguessin la vida bé empreses vingudes de fora. I jo crec que aquesta és una de les potes que m'han citat, conjuntament amb la pota turística, que doncs, resulta una inversió a llarg termini. Jo crec que a llarg termini ja està donant fruits, a mig termini, i a llarg termini jo crec que pot ser molt positiu per al nostre poble.
Donant resposta sobretot a una tendència laboral que és treballar des de casa o des del centre de teletreball i desplaçar-se un parell de dies a la setmana, un dia a la setmana, a grans centres, potser de treball, de Tarragona i Barcelona. Crec que és el funcionament que porten aquests treballadors que estan actualment donant-nos a l'espai de la zona líquida?
És així, pel que conec, hi ha un teletreballador que treballa dos dies a Barcelona, perquè ja té el despatx, i la resta de la setmana treballa des d'allà. Gràcies també a l'alta velocitat d'internet que oferim en aquell espai, ja que som operadors de fibra òptica. Hi ha dos treballadors del Regne Unit que viuen a Riba-roja i que també es desplacen puntualment doncs, a diferents països, però que estan treballant des d'allà. I conec un quart teletreballador també que hi ha, doncs, bueno, es desplaça i ve dos o tres dies a la setmana allà i que residem, me sembla, aquí a Móra d'Ebre. I n'hi ha un cinquè que també realitza tasques de coordinació interna a nivell entre els diferents treballadors que hi ha a l'espai de coworking.
Hem repassat algunes de les potes més importants, suposo, de l'acció de govern dels últims anys, com és això, el compromís per l'ocupació amb aquest espai de coworking, el compromís pel turisme amb la pesca i també la campanya turística que han encetat recentment. I també voldria parlar-li de la cultura i els esports, que també ha estat un dels cavalls de batalla, suposo, de l'equip de govern en els últims anys i sobretot amb un certament de poesia inèdit a les nostres comarques, com és el de poesia dels balcons. Ja portem dues edicions i ha canviat moltíssim de la primera a la segona. Aquesta última va ser, jo crec, un revulsiu, potser, a nivell de l'agenda cultural que hi ha a la comarca. Estem pensant ja d'una tercera edició.
Estem pensant en una tercera edició que, a més, serà molt diferent a la segona. Com va ser diferent la segona respecte a la primera. I aquesta tercera edició, que segurament tindrà lloc al mes de juliol, se la dedicarem a Joan Brossa. I, òbviament, estem parlant d'un poeta visual. Fa poc em vaig acabar de llegir la seva biografia, escrita pel Lluís Permanyé. De fet, jo el Joan Brossa no el coneixia, òbviament coneixia de la seva existència, però no coneixia la seva obra a fons. Un servidor, la persona que dirigeix el festival, Josep Maria Vinyes, i la regió de cultura, ens va desplaçar a la Fundació Brossa, a Barcelona. I bé, vam poder conèixer a fons l'obra de l'autor, quines són les funcions d'aquesta fundació, i jo crec que per al proper mes de juliol tindrem un festival de poesia des dels balcons, òbviament, però que tindrà un format lleugerament diferent al de la segona edició. En tot cas, molt interessant.
Estarem pendents. Moltes gràcies, senyor Antonio Suárez, alcalde de Riba-roja d'Ebre. Anirem parlant sobre aquest certament cultural i també sobre tot allò que afecti, com no, el que és el municipi de Riba-roja d'Ebre. Moltes gràcies, passem nosaltres avui aquí i fins aviat.
Gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
Ràdio Móra d'Ebre.